temps d'Agrocope Castelló i temps ja toca fer balanç de lo que és el principal cultiu a la província de Castelló, com és el de la taronja, ja està tancant-se, ja estan pues les últimes varietats, les més tardanes, pues ja quasi finalitzant, ja vam fer una primera vista de lo que ha sigut en d'organitzacions agràries com la Unió de Llauradors, però també ha sigut ja el tancament, inclús aquest mateix diumenge, d'una de les principals fites, una d'aquests jocs que sempre esperem tots els anys, com és la Fira de la Taronja. 12a edició que s'ha tancat, inclús que s'ha tingut que ampliar les últimes 2 setmanes per a mostrar encara més suport al sector agrari. Anem a veure quin balanç se fa des de l'organització i des de l'Ajuntament de la capital de la Plana. Regidor de Transició Ecològica, Fernando Navarro, molt bon dia.
¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo estás, Alberto?
Com diem, se va ampliar al final 2 setmanes més i s'ha tot gent edició de la Fira de la Taronja i ja se va tancar aquest diumenge. Quin balanç se pot fer d'aquest any?
La veritat és que ha sigut un balanç positiu, tot i que hem tingut un any complicat per al sector citrícola. La Fira de la Taronja la valorem d'una forma molt positiva. Com bé dius, hem ampliat la temporada de venda directa 3 setmanes més a finals del mes de maig respecte a altres anys, i també tot i que este any precisament per les condicions econòmiques que està vivint el nostre sector, inicialment per perdre la llum, després també per l'encariment dels insums procedents de zones en conflicte de Rússia i Ucrània, vam augmentar el preu de venda a 1 euro el quilo. L'any anterior estàvem parlant d'un preu de venda de 4 quilos a 3 euros. Hem pujat un poquet el preu, però la veritat és que no s'ha ressentit. Gràcies a aquests dies que hem ampliat el mercat, hem passat de vendre 108.000 quilos durant la temporada 2020-2021 a este any 131.000 quilos els que s'han venut de fruta del terme municipal de Castelló en venda directa en canal curt a un preu que pràcticament quadriplica el preu pagat per les vies de distribució comercial als nostres productors. Així que un balanç positiu, tot i que el context del sector és sempre complicat i este any ho ha sigut particularment.
En aquest cas, com diem, ja és tota una veterana, se podria dir, 12 edicions, però encara se li té que donar alguna cosa de vida. Busqueu que sigui una cosa viva, i aquest any ja teníem el suport del gremi de forners, d'aquest tipus de sectors, però també heu sumat als que també tenen que ofertar aquesta taronja d'una altra manera, com són el món gastronòmic, en ixe degusta taronja i també buscant ixe majors sinergies en el sector gastronòmic de la capital.
Sí, la veritat és que vam fer la campanya durant 3 mesos de febrer, març i abril de Degusta Taronja, on vam implicar a 15 establiments de restauració, de gastronomia del nostre terme, que la veritat és que se van implicar moltíssim en fer elaboracions específiques per a este projecte, implicant al cítric, i és evident que sempre quan tenim la temporada de la Clemenules en el mes de gener és quan més quilos se venen, quan més productors tenim en la plaça Fadrell fent venda directa, però també este any, si bé hem tingut una baixada dels mesos de febrer a març, que és precisament un moment important en la campanya quan estem canviant el tipus de cítrics que s'està venent, també de març a abril hem detectat un repunt, hem tornat a passar dels 1.000 quilos venuts en la plaça Fadrell en els diumenges del mes de març, i pensem que evidentment quan fem aquest tipus de campanyes també la ciutadania s'implica, i la ciutadania és conscient de que és veritat que no tenim temporada de cítric durant tot l'any, però que d'octubre a maig n'hi ha molts mesos, n'hi ha moltes varietats, i que se pot fer pràcticament durant més de la meitat de l'any un consum responsable que ajuda als nostres productors.
Comentaves al principi això, que s'ha tingut que augmentar al final durant 3 caps de setmana més esta Fira de la Taronja. Això se pot dir que és un poquet el germen del gran projecte que se té dins de la regidoria, que és ese mercat de quilòmetre zero durant tot l'any?
Jo no sé si el germen, perquè la veritat és que la Fira de la Taronja en si mateix ja és un projecte molt exitós. És veritat que esta legislatura hem accelerat la operativa de la Fira de Taronja. Des de l'any passat, com a conseqüència de les mesures sanitàries, ja teníem totes les totes les setmanes en la plaça Fadrell, a un treballador de l'Ajuntament, a un dels nostres operaris de la Brigada Rural, que està fent un poc el control i la supervisió. Tenim a una unitat en més capacitat de fer seguiment als quilos que s'estan venent setmanalment, a fer el rastret de l'origen d'aixos quilos, i la veritat és que sí, aquest projecte de mercat agroecològic de temporada que incorpore altres productes, jo crec que seria impossible plantejar-nos el seu desenvolupament si no tinguérem ja tot el coneixement adquirit de tots els anys de la Fira de Taronja, que crec sincerament que és una experiència que en molts municipis de tota Espanya pràcticament se coneix. De fet, nosaltres, el nostre decret de venda directa per a la Fira de Taronja és un document que ha estat consultat en altres companys i companyes de la red de municipis per l'agroecologia, i tinc la sensació de que l'Ajuntament de Castelló a poquet està sent capaç d'implicar-se en la reactivació del nostre sector primari.
De cara a ajudar, no sé si també relacionar, anem a fer ahí una relació un poquet, però de cara a ajudar teniu, de cara a tindre això, cultius durant tot l'any, cultius de proximitat, per exemple, segueu en aquests cursos com el de la setmana que ve, que és per a impulsar un bosc d'aliments.
Sí, la veritat és que estem treballant molt a gust en el servei de producció ecològica de la Generalitat Valenciana, de la Direcció General de Desenvolupament Rural. La veritat és que pràcticament totes les setmanes tenen cursos de dinamització agrària, de dinamització agroecològica en la província de Castelló, molts d'ells en la ciutat de Castelló, i com tu dius, i ese curs que tenim sobre com regenerar també el sol, sobre com entendre que els nostres aliments depenen de tindre un sol com un ecosistema viu, i com avançar cap a manejos més ecològics, crec que és la via per la que tenim que anar, evidentment acompanyant també al sector convencional a donar aquest salt cap al maneig ecològic, però també donant les ferramentes i els coneixements per a que els tradicionals sàpiguen com adequar-se a una finestra d'oportunitat per a la revalorització del seu producte, com és la certificació ecològica.
Fernando Navarro, regidor de Transició Ecològica, toca també comentar, i anem a aprofitar la seva presència per a preguntar-li sobre dos de les qüestions que han estat d'actualitat aquestes últimes setmanes. La primera, la coneixia entre vostès fa una setmana, que és aprovació, se podia dir per fi, per part de la Comissió Europea, d'aquest tractament en fred a les importacions citrícoles. Ja ho van comentar, que al final és la bona notícia en la que s'acaba aquesta campanya irregular de la taronja. Suposo que en aquests encontres amb els agricultors també hauran mostrat aquesta satisfacció per haver aconseguit per fi que Brussel·les defenga la taronja d'ací de proximitat.
Sí, la veritat és que no resol tots els problemes de competència deslleial que tenim per aquests productors de fora de la zona euro, que tenen unes legislacions ambientals i de sanitat vegetal molt diferents a les nostres, però era un pas molt important. Portàvem molts anys reivindicant aquesta exigència del tractament en fred, i evidentment no anem a estar salvats perquè tinguem aquesta nova exigència, però sí que crec que com a mínim canvia un poc la tendència, perquè pareixia que últimament només aprovaven tractats que al final només afavorien l'entrada sense ningú tipus de control arancelari de la producció d'altres països, i com a mínim pareix que per si la Comissió també se preocupa de protegir el nostre sector primari, perquè és absolutament contradictori que estiguem fixant com a prioritat la transició ecològica i la descarbonització de les nostres economies, i que mentrestant estiguem fent polítiques també des de la Comissió Europea que arruïnen el nostre sector primari. És una contradicció que crec que com a mínim s'està començant a revertir.
I ja per a finalitzar, estem a 1 de juny, dia que marca pues una fita per al sector agrari, perquè a partir d'avui ja estan prohibides aquestes cremes agrícoles durant tot l'estiu per a de cara a prevenir aquests incendis forestals. No sé si al final tots els permisos han arribat a temps per tot aquest problema que n'hi ha hagut, aquest limbo temporal que n'hi ha hagut per aquesta nova llei nacional de residus que es va afectar a les cremes. Com ha estat la situació al final en la capital de la Plana?
Sí, la veritat és que esta setmana ja, aquests últims dies que encara teníem autoritzacions, estava ja el ritme molt, molt tranquil, però és veritat que els dies posteriors a la prohibició o a la suspensió, fins que vam tindre aquesta resolució de conselleria que ens tornava a habilitar per a donar permisos, van ser una, una absoluta avalancha de peticions. Jo vull agrair també a la gent de l'antiga Càmera Agrària, als guardes rurals que van els permisos, perquè van ser dies molt, molt estressants i que van donar, jo crec, un servei molt, molt exemplar al nostre sector primari. És veritat que hem salvat la papereta durant 3 anys, almenys en els municipis que tenim plans de cremes aprovats, però li tenim que reivindicar una volta més a la Generalitat Valenciana i sobretot al Ministeri perquè ens donen les ferramentes per a que aquesta entrada en vigor efectiva de la prohibició de les cremes d'ací 3 anys estigui acompanyada del coneixement necessari i de les subvencions necessàries per a fer un altre tractament d'aquestes restes de poda, perquè no ens podem permetre que la transició ecològica se faci carregant els esforços sobre les esquenes del nostre sector primari.
Doncs pendents estarem de l'evolució d'aquest tema durant els pròxims 3 anys, igual que estarem pendents de la 13a edició de la Fira de la Taronja, que era el tema principal del que parlàvem, d'aquests banners de la Fira de Taronja. Ara ja a esperar hasta novembre, no? Com sempre. O intentarem avançar a octubre?
Intentarem avançar a octubre, i la veritat és que ja avui just estàvem parlant de fer una reunió de balanç i de ja començar a preparar l'edició de l'any que ve, que per fi, si tot va bé, serà una edició des del principi sense restriccions sanitàries i amb ja totes les nostres polítiques de dinamització agrària les podrem desenvolupar sense ningú tipus de problema, i també serà l'última edició d'este mandat, i esperem que sigui la Fira de Taronja que més lluïsca de totes.
Doncs això esperem. Fernando Navarro, regidor de Transició Ecològica, gràcies per atendre, com sempre, estos micròfons d'Agrocope Castell, per comentar-nos tot el que ha sigut aquesta nova edició de la Fira de la Taronja.
Moltes gràcies, com sempre, a vosaltres.
Continuem en el sector citrícola i fem comentant aquesta notícia de la setmana, com és l'aprovació, finalment, per part de la Comissió Europea, del tractament en fred. El va fer el passat dimecres per la vesprada, aquest tractament en fred a les importacions de taronges de l'hemisferi sud per evitar l'entrada de plagues com la falsa polilla. Una bona notícia que ens comentava també als nostres micròfons la mateixa setmana, concretament va ser el dijous, el secretari general de la Unió, Carles Peris, el que ja escoltem.
És un valor de fitxen, no?, que necessitava el sector, és algo molt important el que s'ha aconseguit, perquè a partir d'ara anem a tindre una major protecció de la sanitat vegetal, que tan important per a nosaltres és, i sempre també és important remarcar que totes aquelles plagues que evitarem ara que entren, al final sempre acaben produint que tens un increment de cost de producció. Per tant, és una alegria que al final hagin aconseguit, a base de temps, de treballar, de lluita, de pressió, que finalment la Comissió Europea li doni la raó als productors i no a aquests lobbies sud-africans i centre-europeus que han pressionat molt per a que no passara.
I arriba, com diem, ja vau alertar en el comunicat que vau manar el divendres que igual un retras repercutiria en que no se poguera fer aquest tractament en les primeres importacions que estaven ja a propet d'Isir de Sud-àfrica, des de l'hemisferi sud, d'aquest tipus de taronges. En aquesta rapidesa sí que se podrà fer aquest tractament ja a partir d'aquesta campanya que arriba ja de taronja de l'hemisferi sud?
Bueno, la veritat és que els han donat un període transitori, no? S'aplicarà a partir de final de juny, però no serà el reglament, d'execució que recomanen els tècnics, sinó que van a tindre un procés transitori des del 20 de juny fins a gener de 2023 per anar adaptant-se a aquesta aplicació del tractament en fred, i en 2023 ja tindran que triar entre dos tractaments. Un tractament que són 16 dies de viatge entre 0 i -2 graus, o una altra opció que els donen tècnicament, que seria més dies de viatge, 21 dies en fred, però entre 0 i 2 graus. Per tant, entonces serà quan realment tindrem un tractament en fred efectiu per a evitar de que entren plagues, i ara pues, lo que queda d'esta campanya pues, serà un període transitori el que van a donar-los pues, a aquests països que van a tindre que aplicar el tractament en fred a partir de 2023. I jo crec que independentment, no, d'aquest període transitori, jo crec que és positiu i que tenim que seguir lluitant per aconseguir altres aspectes que també considerem que són importants.
I uns aspectes que ja es veniu demandant també des de la Unió Llaurador des de fa mesos dins d'aquesta qüestió dins de la Comissió Europea, que és que també s'aplica a les mandarines.
Sí, efectivament, nosaltres pensem que és fonamental que s'apliqui a les mandarines o en general a tots els cítrics, no? La falsa polilla o les plagues que puguen introduir-se no fan distinció en si viatgen en una taronja o viatgen en una mandarina o un pomelo, Per lo tant, tècnicament no n'hi ha ningun argument que puga avalar que només se faci el tractament en cepa estranja i no poden mantenir. Per tant, és un objectiu que pensem que també anem a aconseguir, sense cap dubte, però tindrem que treballar intensament perquè ja hem vist que fer qualsevol moviment dins del seno de la Comissió Europea en la pressió d'aquests lobbies tan potents pues és molt complicat, però jo sempre tinc aquesta esperança ara de que tècnicament no poden defensar-ho i que acabarem aconseguint-ho.
I tot això arriba, aquesta notícia, diguem que és l'alegria que arriba després d'una campanya que ja heu xifrat pues en nombroses pèrdues per al sector citrícola de la Comunitat Valenciana i també de la província de Castelló.
Sí, efectivament, en la província de Castelló el balanç de campanya és negatiu, ja partíem d'un aforo que era més baixet, el més baixet de tota Espanya, ja absorbien la caiguda de l'aforo, l'absorbia pràcticament Castelló en 28% de caiguda de producció, i ara, pues, una vegada passat la campanya pràcticament, que queden 4 partides residuals per recolectar, pues, veiem que ha tingut un impacte negatiu, no?, en l'economia del voltant de 76 milions d'euros per a la província de Castelló i per a la Comunitat Valenciana, això és 400 milions d'euros quasi d'impacte negatiu, perquè pràcticament des de l'inici de campanya fins ara, fins al final, en taronges hem estat venent per baix del que ens costa produir, això ha sigut una lacra constant i ha sigut molt, molt mala campanya, i en mandarines o clementines la campanya ha anat un poc més regular, però hem acabat la campanya també venent per baix del que ens costa produir, i al final pues sí, se muntant, no?, negatiu en termes generals, no? N'hi ha molt poquetes varietats que han escapat a la crema.
Justament la Unió de Llauradors, que ha detectat durant aquesta campanya un increment dels contractes de compravenda de cítrics amb clàusules abusives per als llauradors, fonamentalment de casos en els quals els preus se situen clarament per davall dels costos de producció, per la qual cosa demana que s'actue d'ofici i se destinen més recursos per a perseguir els mateixos. Concretament s'ha traslladat queixa a l'Agència d'Informació i Controls Alimentaris, que és l'organisme dependent del Ministeri d'Agricultura, per a que iniciï els controls i inspeccions requerits per a comprovar el compliment del contingut del contracte de compra-venda de cítrics. Parlem ara de la Conselleria d'Agricultura, que ha convocat ajudes per al foment de l'ovella guirra, raça autòctona en perill d'extinció, per un import de 48.000 euros. En concret, es subvencionaran els gastos de manteniment i conservació de la cabanya, la creació i manteniment de llibres genealògics, així com el desenvolupament del programa de millora oficialment reconegut per a la raça, que incluís les proves destinades a determinar la qualitat genètica o el rendiment del ramat. Seguim en la Conselleria d'Agricultura perquè ha rebut un total de 144 sol·licituds d'ajuntaments de la comunitat per accedir a la convocatòria d'ajudes per a promoure alternatives a les cremes com a mètode d'eliminació de restes agrícoles per l'exercici 2022, i que ja van comentar fa unes setmanes en Diego Marín, en el director general de Prevenció d'Incendis Forestals. D'aquestes 144 sol·licituds, 59 pertanyen a la província de Castelló. Així que bona xifra. Entrem ara en clau més local i comencem per Peníscola, perquè s'ha signat per part del consistori un conveni de col·laboració amb la confradia de pescadors Sant Pere de la localitat. A través d'aquest compromís, l'Ajuntament dona suport a l'entitat en les seues accions, com per exemple la promoció del peix fresc de Llotja, també en l'adquisició d'envasos de cubetes de plàstic reutilitzables per al transport de peix i en etiquetes de peix fresc de la Llotja de Peníscola. Passem ara a la capital de nou perquè ha aprovat la memòria del projecte de treballs de reforç en camins i parets de sèquies del terme municipal a executar dins del projecte del Servei Públic d'Ocupació Estatal per a la contractació temporal de persones en situació de desocupació agrària, el que se coneix com l'atur agrari. Concretament, es preveu la contractació de fins a 39 persones per a treball de reforç en aquests camins i parets de sèquies, de executar entre l'1 de juliol i el 30 de setembre. També en aquesta part agrari, també se fica Betxí. En aquesta qüestió rebran 52.000 euros pel que se aconseguirà contractar a un total de 23 veïns de cara a realitzar diversos treballs de neteja, especialment de zones agrícoles. Justament Betxí, que ha anunciat el proper gran projecte que té pensat ficar en marxa, com és la recuperació de la cambra agrària, un dels edificis més importants de la localitat que estava en desús. Per això ja ha demanat una subvenció al Ministeri de Transports dins del programa d'impuls a rehabilitació d'edificis públics, i es proposa això, recuperar aquest cèntric edifici que se va construir l'any 1962 per l'arquitecte Vicent Vives per a situar allí el Museu del Rally Transbetxí, donant d'aquesta manera valor a popular carrera de motocultors que se porta a celebrar parlen des de fa més de 30 anys. I ja que parlem de maquinària i de relació amb l'agricultura, destaquem que la Unió Llauradors i New Holland s'han tornat a reunir per a ampliar el conveni de col·laboració entre dues parts, mitjançant el qual totes les persones associades a aquesta organització professional agrària disposaran d'una sèrie d'incentius i condicions beneficioses en la compra de tractors i maquinària agrícola nova d'aquesta marca de New Holland, així com el seu posterior servei. Anem a Onda, perquè ja ha finalitzat el curs de formació en agricultura ecològica. Després de 18 mesos de formació, els alumnes d'aquest taller d'ocupació ja s'han graduat. Durant aquesta etapa formativa, un grup de 10 veïns de la localitat han après a preparar el terreny, la sembra i la plantació de cultius, operació de rec, abonat i aplicació de tractaments, així com la recol·lecció de cultius i manteniment d'instal·lacions agrícoles. Anem ara a l'agenda i el principal punt ens porta a Caudiel, que aquest cap de setmana celebra la seua Fira de la Cirera, que té numeroses activitats. Evidentment, el gran epicentre serà ese mercat on se podran visualitzar tot el que mos dice aquest producte, en este cas a l'Alt Palància, però també hi haurà actuacions de xaranguer, de grup de jotes, tallers per als més xicotets, així com visites guiades, per exemple, a l'església parroquial, la capella i camarín de la Verge del Xiquet Perdut, i també hi haurà el dissabte repartiment d'olla de poble, així que molta activitat durant tot el cap de setmana ahir, a Caudiel. Destaquem, tornant a la capital, que s'ha convocat, junt a la Conselleria d'Agricultura, un nou curs, serà del 8 al 11 de juny, per a fomentar una alimentació saludable i de proximitat i la sobirania alimentària. La formació impartirà aprenentatges per a desenvolupar un bosc d'aliments, una alternativa que propicia aliments de temporada. Aquest diumenge també tenim el retorn del Mercat Sostenible de l'Alt Palància a Viver. Tindrà lloc a la Floresta en horari de 2 del matí a 2 de la vesprada, on també se poden trobar, per exemple, productes agroecològics. I tanquem en el punt agroambiental, perquè se relaciona amb el medi ambient, i és que després de mesos de preparació del terreny ja s'han conclòs les accions de recuperació d'una plantació d'arròs de 2.400 metres quadrats en els voltants del Parc Natural del Prat de Cabanes Torreblanca. L'objectiu que d'aquesta plantació que ha impulsat la Fundació Global Nature, que és recuperar l'ús agrícola tradicional d'aquests terrenys gràcies als acords amb els seus propietaris per a convertir-los en tallafocs verds que ajuden a prevenir incendis al mateix temps que favoreixen la biodiversitat al crear una zona de parada i alimentació per a les aus. En l'ajuda i assessorament de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries s'han seleccionat tres varietats de semilla: Sénia, Bombón i Garbell. Les seues resistències a les plagues i la salinitat les fan idònies per a aquesta zona, en la qual tanquem aquesta setmana l'Agrocope Castelló.